com es propaga el masclisme a les xarxes? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Aquesta setmana s'ha commemorat el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències vers les Dones. Segons el portal Feminicidio.net, enguany hi ha hagut 94 feminicidis a l'estat espanyol. Tot i que ha disminuït la taxa de prevalença de dones assassinades per homes, han augmentat els feminicidis infantils i els assassinats d'homes menors en el marc de la violència masclista. Més enllà d'aquestes dades, avui volem analitzar la violència de gènere des de la perspectiva digital. I és que internet, les xarxes socials i els mitjans digitals proporcionen eines importants per al contacte humà, alhora que també suposen nous riscos abans inexistents. En parlarem amb Maria Ávila Bravo Villasante, doctora en Estudis Interdisciplinaris de Gènere, professora de l'àrea de Filosofia Moral de la Universitat Rei Juan Carlos i autora dels llibres Filosofia de la Violència, Pensar las Violencias contra las Mujeres i La Màquina Reaccionària, La Lucha Declarada a los Feminismos. Més tard intentarem posar una mica més d'humor a tot aquest entorn digital amb Virginia Moll. Abans de començar, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Una de les més esteses i que segurament heu vist han estat sonades aquests dies, coincidint amb el 25N, són les denúncies falses.
¿Te ha tocado vivir muchas denuncias falsas por parte de la mujer hacia el hombre siendo policía?
Muchísimas, mira, el 90...
¿Hay algún caso que digas tú, el 90 qué?
Montones, el 90% de las denuncias que se ponen en la comisaría de policía son falsas todas, falsas.
¿De la mujer hacia el hombre?
De la mujer hacia el hombre, ¿por qué? Porque la que verdaderamente es maltratada, esa nunca denuncia. Nunca denuncia, nunca, nunca, la verdad, nunca. Es muy, muy, muy raro, muy raro. Yo, por ejemplo, he tenido casos reales de denuncias por violencia de género, que yo no digo que son violencia de género, son personas que ejercen la violencia y tú eres mi mujer y yo te maltrato a ti, maltrato al vecino, maltrato al otro, porque esas personas están acostumbradas a ejercer la violencia. Yo recuerdo un caso en Sevilla.
Son maltratadores generales, ¿no?
Son personas violentas, que ejercen la violencia porque es su forma de comunicarse y de expresarse.
Aquest vídeo d'un perfil amb gairebé 90.000 seguidors juga malintencionadament amb la qüestió de les denúncies falses per violència masclista. Ens aclareix conceptes Francesca Mas, advocada feminista i membre del Lobby de Dones.
Aquest tema tan recurrent de les denúncies falses per violència de gènere, és a dir, acusant-se dona de posar denúncia falsa, és una demostració més de lo que és la misogínia i aquesta demostració de que el patriarcat està ben preparat i ben esmolant, no? Perquè és curiós que no se parlin en mitjans d'altres denúncies falses per altres tipus de delites, com per exemple, ja a vegades sabem que hi ha denúncies falses per robatori, que un cotxe ha tingut un accident i se diu que l'han robat, i hi ha denúncies, pot ser que hi hagi denúncies falses per altres delites que no siguin de violència de gènere. Però que estigui tot concentrat amb això és aquesta demostració que han dit abans. El fet de que la pròpia memòria de la Fiscalia doni aquest percentatge, aquest 0,084, que és una cosa ridícula, ínfima, i que, a més, la memòria de la Fiscalia tampoc no reculli denúncies falses d'altres delites, queda ben patent que el que està en qüestió sempre és la paraula de la dona i el seu accés en el sistema judicial se veu entrebolit perquè prejudicis, o que no són prejudicis, no? Sinó que és aquest estereotip de que la paraula de la dona no té valor. En canvi, no veig que s'aixerri tant ni que surtin homes allà fent tertúlies estúpides en el cafè o dins el cotxe, parlant de que just un 24-25% de les dones que pateixen violència denuncia. És a dir, que hi ha un percentatge elevadíssim de dones que no denuncien. I més quan se tracta de delites contra la llibertat sexual, que se denuncia a nivell europeu entre un 7 i un 10%. És a dir, això són els percentatges que s'haurien de posar damunt la taula. Per què passa això? I no si un tant percent tan petit, tan ínfim, de denúncies per aquest tipus de fets és falsa o no. Això s'ha de revisar molt bé perquè està propagant el que se diuen ara notícies falses que intoxiquen el servei de les persones.
En parlarem també de les notícies falses més extensament la setmana que ve, però només per puntualitzar, segons la darrera memòria de la Fiscalia, l'any passat hi va haver 199.094 denúncies per violència masclista, ni més ni manco. D'aquestes varen arribar 17 assumptes per denúncia falsa, que correspondrien al 0,09 del total. A 9 no consta incoació, 7 es trobaven en tràmit a data de publicació de la memòria, i hi havia, per tant, una sentència condemnatòria no ferma, un fet que es correspondria amb el 0,0005% del total. No banalitzem la violència contra les dones. Canviem momentàniament de qüestió per encetar la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, és a dir, al món freak tecnològic i informàtic, cultura geek. Pato Conde avui ens parla de mesures de seguretat com una autenticació pregunta-resposta a aquests coneguts com a CAPTCHA.
Si esteu navegant per internet i esteu intentant enviar un formulari o comprar unes entrades o accedir a qualque pàgina per veure un contingut, segurament us han posat una barrera per distingir si sou màquines o humans. Aquestes imatges se diuen captchas. El captcha se va inventar l'any 2000 per lluitar amb el correu d'espam i amb tots aquests usuaris que eren bots que entraven a pàgines per descarregar dades. De fet, la paraula captcha vol dir, traduint-lo d'aquestes inicials, és una prova pública automàtica per diferenciar entre màquines i humans. Llavors, aquesta prova és una prova molt fàcil pels humans. De fet, normalment és per resoldre una paraula o distingir unes lletres. Però, clar, aquest petit problema que en principi només podrien resoldre humans, varen començar a sorgir moltes empreses que contractaven obrers o click workers, la paraula en anglès, que són treballadors online per resoldre captchas amb molt, molt poquet de dobbes. De fet, la resolució d'un milió de captchas li feia guanyar a aquest treballador uns 1.000 euros, més o manco. Així que la tecnologia ha anat avançant i aquests captchas s'han anat fent molt més difícils. Ha sorgit una nova estratègia que es diu ReCAPTCHA. L'any 2010-2012, que el que feia era proposar paraules i la primera paraula la màquina la reconeixia i la segona paraula era una paraula d'un text literari que normalment provenia del New York Times. I com el New York Times estava fent la digitalització dels seus arxius, empleava aquesta resolució de captcha de persones per distingir paraules que no havien estat ben escanejades o no se distinguien molt bé per als ordinadors. Així que varen aprofitar que la gent volia accedir a qualque pàgina tal per fer aquest sistema i emplear-los de treballadors sense que ningú ho sàpiga, no?
I, com sempre, a tota aquesta tendència, Google es va sumar al carro.
I amb aquest mateix concepte, l'empresa Google, que sempre està ficada en tots aquests temes, pues va desenvolupar fa un parell d'anys, quan ja la tecnologia d'IA estava molt avançada, va desenvolupar un programa de captcha per reconèixer imatges que provenien de Google Maps. Així que quan veiem aquestes imatges de cerca els semàfors o cerca un pas de peatons o cerca un cotxe, pues que sapigueu que esteu fent feina per Google i li esteu dient pues que són aquestes imatges que ha escanejat del carrer i la màquina no les distingueix. Així que l'usuari, normalment, que intenta accedir a un contingut gratuït, ja no és gratuït perquè està fent feina per Google, ni que sigui un parell de segons, no? Però Google agafa tota aquesta informació i també l'emplea per desenvolupar la seva intel·ligència artificial pròpia. Ara s'ha posat molt més difícil el tema. I, clar, perquè la IA, de fet, el xat GPT ja pot resoldre qualsevol captcha. Així que ara el que normalment trobam és un petit cartell que posa I'm not a robot, no soy un robot, no som un robot. I així, quan la persona clica aquest botonet, pues es deixa passar, no? I pensau, pues, que fàcil, no? Una màquina, segurament, si sap que ha d'entrar, pot mentir i pot dir una mentida i dir que és un humà i entrar. Pues, el que està fent aquest nou captchas és analitzar el comportament del humà accedint en aquesta pàgina. És a dir, mira com mou el ratolí, quant de temps tarda en anar al botó, quant de temps tarda en llegir aquesta proposta, i si no té molt clar si és una màquina o l'humà o és un humà qui està accedint, pues ens envia a un altre captcha i així fins que l'ordinador detecti que de veritat som humans. Així que, ja sabeu, tot el contingut gratuït d'internet mai ha sigut gratuït, sempre estem fent feina per la màquina.
Codi Beta. Anna de la Salut.
TV3 Ràdio és... entreteniment.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Codi Beta. Anna de la Salut.
La societat de la informació, la globalització i les noves tecnologies han canviat la realitat dels nostres temps i també les formes de relació entre les persones. Internet, les xarxes socials i els mitjans digitals proporcionen eines importants per al contacte humà, però alhora també suposen riscos abans inexistents. Per això, la violència de gènere també es pot analitzar tenint en compte aquestes formes actuals de relació i comunicació. El seu ús està generalitzat entre la població, especialment entre la més jove, un grup humà especialitzat especialment important per erradicar la violència de gènere. La violència digital, concretament, també coneguda com a violència en línia o ciberviolència, es refereix a l'ús de la tecnologia i els mitjans digitals per perpetrar actes de violència, agressió o assetjament cap a una persona. A diferència del ciberassetjament, la violència digital no es limita a un context d'intimidació repetitiva, sinó que abasta una àmplia gamma de comportaments agressius i nocius en línia. Hem de tenir en compte que, segons l'informe Violència Digital de Gènere, una realitat invisible que publicava l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat l'any 2022, el 54% de les dones que ha patit assetjament a través de les xarxes socials ha experimentat atacs de pànic, ansietat o estrès. La violència digital es pot manifestar de diferents maneres, com l'assetjament a xarxes socials, la difusió de contingut violent o degradant, l'enviament d'amenaces o missatges d'odi, la suplantació d'identitat en línia, la divulgació no consensuada d'imatges íntimes, la incitació a l'odi o la violència a través de diverses plataformes, tot plegat en un entorn digital on prolifera també l'antifeminisme i els discursos d'odi cap a la dona. En parlam de tot plegat avui amb Maria Ávila Bravo Villasante.
Maria Ávila Bravo Villasante és autor del llibre Filosofia de la violència. Pensar les violències contra les mujeres i de l'home quina reaccionaria. La lucha declarada a los feminismos. És professora contractada i doctora interina acreditada com a titular d'Universitat a l'Àrea de Filosofia Moral de la Universitat Rei Juan Carlos i a la responsable de la Unitat de Consultoria Intel·ligència Institucional del Laboratori Interdisciplinar d'Estudis Visuals i Museografia Digital. A més, doctora en Estudis Interdisciplinaris de General de Tesi Doctoral Discursos i Estratègies Antifeministes. Una anàlisi comparativa i diacrònica en clau filosòfica. A més de filosofia, és especialista universitària en cultura i violència de gènere, màster de gènere i polítiques d'igualtat entre dones i homes i màster en Estudis Interdisciplinaris de Gènere.
María, bienvenida a Codi Beta. Muchas gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, hablamos de ciberacoso, de amenazas directas, de violaciones de la privacidad. Explícanos, para empezar, ¿qué elementos diferencian la violencia de género, entre comillas, tradicional, de la digital?
Pues estamos ante un mismo tipo de violencia, lo único que tiene manifestaciones diversas. La base sigue siendo la misma, la minusvalorización, el desprecio y la aversión hacia las mujeres. La diferencia tal vez sería que la ciberviolencia utiliza la tecnología digital para llevarse a cabo. Y dado que vivimos en sociedades digitalizadas, ¿no?, y fuertemente con una presencia del algoritmo bastante intensa, su impacto ha aumentado exponencialmente. A modo de dato, ¿no? Hay un informe publicado en 2020 por la ONU Mujeres y destacaba ese aumento, y sobre todo destacaba el aumento a raíz del impacto que tuvo el COVID-19, ¿no? Esa violencia, la violencia facilitada por las tecnologías de la información y de la comunicación, aumenta muchísimo. Y además aumenta también no solo la violencia general contra las mujeres, ¿no?, sino también la violencia de género, ¿no?, la que ocurre en el noviazgo o en las relaciones de pareja, ¿no? También ese tipo de violencia parece o se encuentra favorecida por las tecnologías, por las TIC, ¿no?, y la ciberviolencia en citas también, que tenemos que tener en cuenta también esos datos, ¿no? ¿Cómo va aumentando?
Claro, va aumentando porque este problema es estructural y si no lo habíamos solucionado de antes, evidentemente lo vamos arrastrando también con la aparición de estas nuevas tecnologías. Y ahora además la inteligencia artificial, María. Yo no sé si cuesta a veces encontrar datos, pero hay un aumento de uso de deepfake sexual o de deepfakes sexuales. Lo hemos visto en las noticias, spywares domésticos, aplicaciones de control. Esto, ¿hay datos que puedan probar un aumento de estos usos?
El problema que tenemos con la violencia es y los datos es el mismo que tenemos con la violencia tradicional, ¿no? Uh-huh. Que aunque haya tanto bulo sobre denuncias falsas, es que no se denuncia. Entonces, lo que sabemos es que, y lo podemos saber como usuarias, si queremos, es que hay muchísimas, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías lo que hacen es favorecer muchas formas de violencia a las que no estábamos acostumbradas o adaptaciones de formas que sí que son tradicionales a los nuevos espacios, con la complicación que eso o con la problemática nueva que eso acarrea. Por ejemplo, el acoso todas lo identificamos, ¿no? El acoso callejero, el acoso en centros de trabajo, el ciberacoso aporta un añadido, ¿no? Encontramos también otros tipos de violencia, como son los ataques coordinados, ¿no? Con una fuerza numérica increíble que se dirigen contra alguna mujer o contra algunas mujeres, ¿no? Uh-huh. El ciberhostigamiento, que es ese ciberacoso, pero ya cuando es reiterado, cuando ya no es aislado, ¿no? También las expresiones de odio, ¿no? Que en la violencia tradicional o en la que estábamos, la que se produce offline, hay manifestaciones de odio, pero no son tan masivas y tan impunes, ¿no? Como las que se producen en redes, ¿no? Esa apología al odio, las grabaciones de agresiones físicas o verbales, sobre todo sexuales, ¿no? Aquí tenemos un problema con la violencia sexual. Uh-huh. La ciberviolencia de género, es decir, la que ocurre en el seno, la que he mencionado antes, que ocurre en el seno de las parejas, ¿no? Cómo se utiliza, ¿no? El control y las herramientas de seguimiento, ¿no? Que proporcionan una manera que con las que no estamos familiarizadas, pero que simplemente colgar una foto en determinada red ya da pistas al agresor de dónde estamos, de con quién estamos. Entonces, son tecnologías que a priori son inocentes y bueno, y lo son, pero claro, utilizadas para ejercer violencia son bastante, bastante reactivas, ¿no? Se me sigue el tema del grooming, ¿no? De cómo se capta a las chavalas más jóvenes, incluso a estudiantes, chavalas y chavales jovencitos, y para luego poder extorsionar, ¿no? La difusión de la información privada, ¿no? Campañas de acoso en las que se difunde el teléfono, en las que se difunden los datos, o se utiliza el doxing como herramienta para el sexting, ¿no? Para la sextorsión, para tener acceso a chantaje, o sea, para realizar chantaje, ¿no? Sexual con la amenaza de difundir datos, ¿no? El uso de la tecnología también para generar imágenes o vídeos falsos, sabemos que es un problema que existe y cualquier persona con acceso a la tecnología y unos mínimos conocimientos puede realizar un montaje de ese tipo, ¿no?
Claro, se nos va un poco de las manos porque no sé si somos conscientes de lo que puede implicar la creación de un deepfake en este caso, ¿no? Todas las repercusiones que puede tener. Claro, todo esto se relaciona con este aumento de discursos antifeministas y antigénero en las redes sociales, en plataformas audiovisuales. Y decíamos al inicio en esta voz artificial que nos ayuda a hacer los currículums de nuestro invitados, que publicabas varios libros, pero también en 2024 un artículo concreto que es Machosfera, discursos de odio y algoritmización de la esfera pública, y en este artículo analizas precisamente la proliferación de estos discursos antifeministas y de misoginia en la machosfera, y te queríamos preguntar ¿qué definimos como machosfera?
Y bueno, pues la machosfera incluiría varios ecosistemas, ¿no? Es un artículo en el que analizamos esa proliferación y la machosfera como tal se puede considerar un grupo de hombres heterosexuales, ¿no? Cuyos intereses comunes abarcarían un amplio abanico de expresiones que tendrían en el centro el rechazo a las políticas de igualdad, ¿no? Además, tendrían o mostrarían misoginia extrema y apoyarían o, bueno, de alguna manera, la violencia contra las mujeres. Pensemos que la violencia contra las mujeres no solo tenemos que entenderla como esa violencia física, ¿no? Hay una violencia muy potente que es cultural, hay una tendencia a mostrar pues un desprecio sistemático, ¿no? Entonces, eso es violencia también. No tenemos que irnos solo a manifestaciones más extremas en el sentido de manifestaciones físicas, ¿no? Hay un constante, una constante depreciación y devaluación de todo lo que tiene que ver con las mujeres. Y eso es violencia, ¿vale? Uh-huh. Son espacios digitales que lo que proporcionan es un espacio óptimo para difundir esas ideas misóginas o ideas contraigualitarias, ¿vale? Es decir, para propalar el antifeminismo. Uh-huh. Otra cosa que tienen en común es que apelan a discursos victimistas que permiten que aquellos que emiten ese discurso se presenten como mártires del movimiento feminista, ¿no? Movimiento feminista hay que entenderlo porque, como ya el término está tan gastado y tan políticamente desvirtualizado, es decir, aquello que irían en contra de las ideas igualitarias, ¿vale? Irían en contra de ideas igualitarias. Consideran que vivimos en una especie de sociedad donde los hombres se encuentran en situación de inferioridad y las políticas de igualdad lo que han hecho ha sido ir contra ellos, ¿vale? Uh-huh. Cuando las estadísticas, pero no solo en España, a nivel mundial, muestran las inmensas brechas a las que todavía nos enfrentamos las mujeres. O sea, la igualdad no solo nos ha conseguido, sino que queda muchísimo, muchísimo, muchísimo para que se consiga, ¿no? Estamos hablando de 50 años en el mejor de los pronósticos, ¿vale? Uh-huh. Pero aún así, como la narrativa que utilizan es apelan al dispositivo de la posverdad, ¿no? Importan mucho más las emociones, ¿no? El discurso afectivo que los datos, ¿vale? Uh-huh. Por tanto, nos estamos encontrando ante construcciones narrativas que no tienen nada que ver con la realidad y con los datos que muestran, que se muestran, ¿no? Y que disponemos. Y sin embargo, ese sentimiento va emergiendo y se va validando. Uh-huh. Entonces, es un tema bastante preocupante. Porque en el momento en que damos más importancia a los contenidos emotivos, ¿no? que a los datos o a los contenidos racionales, es muy complicado.
Claro.
¿No? Es bastante complicado.
Y también el espacio que nos dan las redes sociales, ¿no? Para expresar ciertas emociones y ciertos mensajes de una manera concreta, que seguramente si tuviéramos a esta persona cara a cara, no nos atreveríamos a hacer de esta misma manera, ¿no? Hay una cierta impunidad en todos estos mensajes muchas veces.
Sí, obviamente, porque claro, está el escudo del anonimato, ¿no? Nos hace muy valientes, ¿no? Y luego, bueno, cómo funciona el propio algoritmo, ¿no? Las cámaras de eco, ¿no? Cómo refrendan todo lo que decimos. Entonces, eso nos da una sensación no solo de impunidad, sino de tener la verdad absoluta.
Claro.
Entonces, y es lo peligroso, ¿no? Cómo estamos polarizando la escena pública hasta tal punto que estamos generando esferas que son imposible, que es imposible que dialoguen, porque la polarización es tal y el uso de la verdad por las partes es tal que es imposible un discurso racional, ¿no? y un debate o una toma de cualquier tipo de intervención se plantea como inviable, ¿no? Entonces es completamente es algo que bastante de lo que salir va a ser bastante complicado.
Yeah. Para personas que nos puedan escuchar y para poner un poco nombres a las cosas, cuando hablamos de macho esfera, ¿de qué tipo de grupos, de plataformas, de nombres para dar eso, para concretar si alguien ve que su hijo está utilizando tal plataforma que se pueda poner en alerta? ¿De qué estaríamos hablando, María?
Pues es que la manchosfera realmente ha calado en todo. O sea, tenemos, por ejemplo, los típicos en Instagram o en TikTok, los típicos maestros de la seducción, por ejemplo. Estos que dicen cómo hay que ligar, bueno, los que enseñan cómo tratar a las mujeres. Pues ahí el discurso, a veces finaliza o incluye realmente recomendaciones que rozan la violencia sexual o el acoso, ¿no? Son discursos bastante reaccionarios que apelan a veces a la psicología evolutiva, ¿no? A que nos gustan los hombres fuertes. O sea, lo que intentan estos discursos sobre todo es fomentar o recuperar esa vieja masculinidad, ¿no? Ese macho alfa, ¿no? Que lo que busca es una mujer sumisa. Entonces apelan a que todas las mujeres somos sumisas y lo que necesitamos es ese macho alfa que nos ponga en nuestro sitio, ¿no? Y ese discurso, que lo podemos escuchar en cualquier plataforma digital con total impunidad, pues está proliferando, ¿no? El del valor de una mujer, ¿no? Por decir, no sé, cosas que parecería que en pleno siglo XXI ya carecen de sentido, ¿no? Pues estamos asistiendo a un resurgir, ¿no? De estos movimientos más atávicos. Yo creo que hay portales específicos, ¿no? Reddit es uno de ellos, Foro Coches, ¿no? Que puede ser también un lugar donde emergen algunos discursos de odio. Pero cualquier portal, cualquier espacio de internet está cooptado ya por este tipo de discursos. O sea, no hay que irse a una plataforma. Creo que el discurso está suficientemente integrado ya en cualquier espacio.
Claro, hablábamos del auge de la inteligencia artificial, de estas nuevas tecnologías que, por supuesto, ya tenemos integradas y lo relacionamos con todos estos riesgos, ¿no? Que pueden comportar, de estas amenazas, de deepfakes, de sistemas de control, etcétera. Pero como contrapeso, ¿hay una parte buena o puede haber una parte buena? ¿Podemos esperar soluciones tecnológicas por parte de estos mismos recursos?
Pues si hay voluntad para hacerlo, por supuesto. Claro, tiene que haber voluntad. Lo que pasa es que qué genera ruido, qué genera lealtad, ¿no? Qué genera que estemos ahí, la polémica, ¿no?
Claro.
Y encontrar también nuestras ideas. O sea, si somos generofóbicos, pues obviamente recibir noticias de impacto en el que las políticas de género se ponen en tela de juicio, eso va a ser que estemos ahí. O sea, que claro, sería ir contra el propio sistema, ¿no? de beneficios. Pero si hubiera voluntad, claro que sería posible. Te pongo un ejemplo. En la actualidad estamos llevando a cabo un proyecto europeo que es para prevención de la violencia en educación superior, ¿no? Y lo que estamos implementando ahora, estamos entrenando un chatbot. Chatbot para que nos ayude a detectar los casos de acoso que se producen en la universidad las usuarias o los usuarios van a poder introducir su caso, formularle preguntas y recibir orientación, ¿vale? Ese es un caso de la IA en la que está remando a favor. Pero ¿qué pasa? Que ahí no hay ningún tipo de beneficio. Entonces, ¿se podría utilizar? Se puede utilizar, por supuesto. ¿Hay voluntad para hacerlo? Pues tendríamos que preguntar a las grandes plataformas tecnológicas en qué sentido están remando.
Claro, las plataformas no sé si están haciendo lo suficiente, porque realmente el algoritmo se podría controlar para hacer un entorno en línea más inclusivo, más seguro para todas.
A ver, yo lo de, el tema, claro, esa parte es la parte que yo no veo y que yo no trabajo porque
la parte más técnica.
Claro, la parte técnica la desconozco, pero uno de los casos de troleo de género más significativos y paradójicos fue el de la de por entonces directora ejecutiva de Reddit, Ellen Pao. Ellen Pao en 2015 se propuso revisar el sistema de moderación de los contenidos en Reddit para llegar a un público más amplio. ¿Qué ocurre cuando hay claro, porque se apela muchas veces a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión, cuando tú no te atreves a meterte en una plataforma o a expresar, cuando tú te autocensuras para no recibir críticas, ahí se te está también coartando tu libertad de expresión. Eso no podemos olvidarlo, ¿vale? Uh-huh. O sea, que claro, que... Pero ella lo que dijo es, quiero llegar a un público más amplio. Es decir, quiero que las mujeres y los grupos infrarrepresentados estén presentes, ¿vale? Entonces empezó a iniciar una serie de cambios en Reddit y tras 8 meses de cambios sufre una campaña de acoso en línea que lo que culmina es en una petición en change.org para que dimita. O sea, para forzar su dimisión. O sea, recibió una campaña de acoso la propia directora ejecutiva de Reddit, increíble. O sea, por eso digo que es un caso paradójico de cómo se puede, pero claro, las consecuencias, bueno, pues en este caso ella lo que decía es que hay un muy difícil el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de las personas que participan en las plataformas en línea es muy complicado, ¿no? Que se hace muy difícil y además reconocía que la balanza se posiciona siempre del lado de los acosadores, uh-huh, porque ella no pudo frenar ese acoso. Entonces ella se lamentaba que el troleo de género y los troles estaban ganando esa batalla de internet. Entonces, aunque se han producido cambios importantes, fueron sobre todo a raíz del asalto a la Casa Blanca. Recordemos aquel famoso evento de 2021. Entonces, a raíz de ahí sí que se empezaron a borrar algunos subreddits, pero al final... bueno, pues la voluntad tiene que existir, ya. Tiene que existir, porque tecnológicamente intuyo que sí que es posible, ¿no? Igual que se pueden realizar otro tipo de actuaciones, ajá, cuando no es violencia contra las mujeres. El problema es cómo funcionan, ¿no? Los propios sistemas de retribución, ¿no? Por ejemplo, en Reddit, el tema del karma. Claro, el tema del karma lo que refleja es la popularidad de una contribución. Y como decía al inicio, claro, algo que mueve, que genera polémica, como puede ser el hostigamiento a las mujeres o cuestionar a determinadas mujeres, pues va a generar más karma. Por lo tanto, va a haber más recompensa. Uh-huh. Entonces, el problema sigue siendo lo que hay de base. La tecnología está funcionando como un altavoz. El problema es lo que hay de base para que lo que se esté amplificando sea misoginia y no se esté amplificando otra cosa. ¿Por qué no se amplifica igualdad? ¿Por qué se amplifica misoginia? Pues tendremos que revisar qué sociedades tenemos offline para entender lo que está ocurriendo
online
en la red.
Claro. Y aparte, quería preguntarte por normativa, pero es que si nos trasladamos al mundo digital, es tan complicado regular, aunque se regule en Europa, sabiendo que pues en Estados Unidos a lo mejor las regulaciones suelen ser más laxas con esto que decías, ¿no? De la libertad de expresión, etcétera. Es una situación complicada de regular también, sabiendo también este origen social, el que es la raíz, ¿no? Lo que decíamos al principio, este problema estructural ya de base. María Ávila Bravo Villasante, experta en estudios de género con tesis doctoral, discursos y estrategias antifeministas, análisis comparativa y diacrónica en clave filosófica, autora de varios libros y también de este artículo que mencionábamos sobre la machosfera. Muchísimas gracias por pasar este rato con nosotras. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Hasta otra.
Cody Beta.
Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és diversitat.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
I no deixam el món digital ni tampoc les violències en aquest programa que dedicam al 25N al voltant de la violència digital. Ara ho farem, però, des d'una perspectiva una miqueta més simpàtica, una miqueta més humorística, perquè ja tenim en nosaltres Virgínia Moll. Com estàs?
Com estàs, Anna?
Ben tornada, molt bé.
Va bé.
Sí.
Bueno, violència també és haver d'anar per cas juntes.
Sí.
Que han tingut un pot de conflicte.
Això mos ha passat.
Mos ha passat ara, in situ.
Sí, sí.
Bé, com heu estat comentant, aquesta setmana se celebra el Dia Internacional per l'Eliminació de les Violències contra les Dones i aquesta setmana, precisament, m'he empapat bastant de xarxes per saber què és allò que passa o que està passant davant nosaltres i no mos estem donant compte, perquè està clar que algo passa.
Totalment, no? Totalment.
De fet, se comenta que el masclisme sembla que està augmentant, sobretot entre els més joves. Hi ha un llibre que se diu La reacció neomasclista després de la quarta onada feminista, que analitza aquest fenomen, i avui vos duc algunes dades perquè vos passeu una idea del que està passant a la societat. No hi esteu preparades per això?
Jo crec que no.
Jo crec que tampoc. En un dels capítols s'analitza el paper que juguen els influencers en la propagació d'idees, incloent-hi aquelles de caràcter masclista o antifeminista. De fet, un estudi que analitza 364 publicacions i 26 creadors de contingut conclou que el contingut antifeminista genera aproximadament 4 vegades més engagement. És a dir, engagement vol dir aquelles reaccions, comentaris i visualitzacions en comparació amb el nombre de seguidors que la resta.
Seguim, eh? Anem superbé.
Sí. Per això, vos duc alguns vídeos que he tardat només 20 segons a recopilar perquè vos faceu una idea sobre allò que els apareixen els joves, i no tan joves, a xarxes. Missatges que ho estan petant i que comparteixen, com si res.
Escoltam. Los feministas creen, no, es que los hombres no respetan a las mujeres. Los hombres somos capaces de morir, de interponernos en un tiro por una mujer. Si es la indicada. Entonces, joder, entended una cosa, que los hombres, cuando íbamos a Normandía, cuando íbamos a la batalla del Ebro, cuando íbamos a Verdún, no estábamos pensando, estas perras que están en casa, resentidos. Íbamos con la foto de nuestra mujer y de nuestros hijos en el bolsillo diciendo, ojalá volver a verte, mi amor, y esto lo hago por ti.
Totalmente, tío.
Ai, carinyo, carinyo. Què diu aquest senyor de Normandia?
No ho sabem.
Se refereix en el desembarcament de la Segona Guerra Mundial? Ho dic perquè això d'anar mullant dades a la babala és una cosa que els agrada molt en aquests soldats de l'exèrcit de l'aire, sí. Però de l'aire de TikTok, no? Que jo no vull que m'aturis bales amb el teu coset, si m'ho demanes. Jo el que vull és que llevis la taula, per exemple, que treguis la roba estesa de la rentadora. No sé què dius de Normandia, estimat. Si te perds per arribar a ser és qui, que és el que realment volen les dones d'aquest país.
Jo, clar, tanta sort que... és que no hauria de riure, però és que m'ha fet gràcia.
Ja.
És que és fort.
És que em fa de gràcia.
Ja.
Em fa.
Ja.
A més, passa una cosa amb aquests podcasters i creadors de contingut que a tot, però a tot, li posen musiqueta emotiva i ja ho tenen fet. Si torna a sentir en Ludovico, no responc. Seré jo sa que vaig a Normandia, però amb una màquina d'estems. Es top 2 en banda sonora, per favor. Però m'agradaria fer una prova aquí entre nosaltres per saber si allò que dic agafa un estil més emotiu. Anem a fer una prova.
Vinga, va.
Segurament no saps que si agafes una bossa de macarrons, l'obris, la tires dins una olla i la fas bullir, tindràs macarrons. Però què necessites? Tomàtiga i una mica de sal. Perquè els macarrons, en el final, són com la vida. Si no els bulls, són durs. Si no els remenes, s'enganxes. I si no li poses sal, no hi ha qui s'ho mengi.
Bravo!
No creus que tot agafa com...
real. Una magnificència.
Exacte. És com a...
missatge emotiu, te va tocant el cor.
Està dient algo realment important, sí, aquesta persona.
Sí.
I només és la banda sonora. Realment, només és la banda sonora.
És fort, eh?
És fortíssim. Però alerta, perquè encara vos duc més aventures i desventures de soldats d'aquests de Twitter.
Vinga.
Per sort, aquesta xarxa és una cosa que vaig abandonar fa anys per salut mental, però el mateix senyor que moriria per defensar la seva dona, la seva, no les altres, sí, ni tu ni jo, la seva, té un altre vídeo que també és per analitzar. L'escoltam.
Estoy harto de ver a mujeres con más kilómetros que el tren de la bruja hablar de lo que significa ser una mujer de alto valor. Tranquilas, papá os va a aclarar los conceptos. Y no el que os abandonó. Características de una mujer de alto valor. 1. Juventud y belleza. Factores clave para la atracción biológica. 2. Feminidad. Agradable, emocionalmente receptiva y que cuida su energía femenina. 3. Exclusividad sexual. La ciencia moderna nos ha hecho creer que el sexo no tiene consecuencias. La mujer de alto valor entiende que sí. 4. Enfoque familiar. No ve la maternidad como una opresión, sino como un propósito noble. 5. No es feminista, no tiene OF y no enseña cuitetas en Instagram. Bueno, ahora que papá os lo ha explicado, mujeres, ¿encajáis en esta descripción? Hombres, ¿estáis de acuerdo? Dejádmelo en los comentarios.
No sé, o sigui, en lloc de hombres estáis d'acord, seria com a... i dones, vosaltres, què trobau, no?
Sí.
Perquè és com a... aquest és el meu punt de vista, i senyores, què vos pareix?
Què vos pareix, això que he dit? No sé. Jo estic escarrufada i, a més, xerra de ses dones com si fóssim un cotxe d'ocasió, no?
Sí.
O sigui, i el detall també de s'enfoc familiar, molt fi, la maternitat és un propòsit noble, estimades, no ho sabíeu? Jo és que amb aquest, sense paraules, després me deman per què tenc ansietat.
No, és clar. Tu que tens tantes xarxes i tant de TikTok, no m'estranya que la cosa vengui de per allí.
Bueno, jo no sé si encara teniu ganes de més, o ja no heu tingut abastament, però, Anna, hi ha més imatges per tu.
¿Eres español europeo y quieres una mujer filipina? Es decir, honesta, transparente, ama de casa, sumisa, leal, que te acompaña a todas las experiencias. He recibido muchos mensajes de personas que quieren que les ayude a encontrar pareja. Si realmente veo apoyo, voy a crear una plataforma especializada para que los españoles y europeos podamos conectar con mujeres filipinas y de esa manera volver a reconquistar el país que en algún momento tuvimos con nuestro imperio. ¿Qué os parece?
Bueno, un Tinder colonial per acabar aquest dia tan entretengut.
És que, clar, és que més de masclista, racista, colonialista, no sé quants istes,
turista.
Turista.
Ho té tot, eh? Segueix dient honesta, transparente, ama de casa, sumisa, leal,
sí,
que bàsicament et s'acarten els reis d'algú que no vol parella. Vol una Alexa, per exemple, no? Any 2025 i xerrant de recuperar imperis. Ni els Age of Empires estan ja amb aquest discurs. Yeah. Aquest vídeo ho té tot, com dius, racisme, masclisme, colonialisme, beneturisme i turisme.
Totalment. Tia.
Però encara hi ha més, perquè tenim sobredosi de dois avui. Aquest simpàtic TikToker, que el seu nickname li va clavat, se nom de Superhombre.
Ah, sí, clar.
De Superhombre. Continua amb un vídeo que, si no l'hagués vist abans, pensaria que és humor.
Para los hombres que estéis solteros, os recomiendo que vengáis a Filipinas, porque las mujeres que tenemos en España, no quiero menospreciarlas, pero no tiene grado de comparación con los serviciales, lo buena onda, los sumisas que son las filipinas. Y sé que a muchos de vosotros la sumisión os puede parecer algo negativo, cuando no, lo que implica es que el hombre permite tener ese rol en la familia de liderar y ella acompaña en todos los procesos. Y eso, señores, es otra de las razones por las cuales amo Filipinas
y escogí a Rica como mi pareja.
Mira, el que més m'agrada d'aquest vídeo, justament els oients no ho podeu veure, però són les cares d'en Rica, que és la seva lota, que està completament dissociada, diguent, aquesta persona no està bé, i fa com a senyals de estic supercontent. Està amb una cara aquella dona.
Que cal que m'ajudi, no?
Sí. Help. Sí, sí.
Mare meva.
Ajuda.
Que, és que sí que ho pareix de...
Humor.
Sí, pareix sinó de veres.
Pantomima full.
Total.
Una paròdia.
Total, total.
No, no. És real, és
real.
I
aquest gall de fons, que s'ha sentit,
sí,
també.
Sí, aquest gall filipí. Podria ser un paquet turístic de Tui, però no. És un vídeo real de TikTok. I en el final, el que és preocupant no és que hi hagi dos tiktokers dient animalades. Lo preocupant és que aquests discursos tenen likes, calen i formen part real de l'educació emocional de les noves generacions. Perquè ara el que s'usa és això, no? Anar a la contra, provocar, dir barbaritats i fer com si res. I mentrestant, nosaltres lluitant per aconseguir ser ni més ni pus iguals, malgrat ens vulguin submisses, les que puguem, pues seguirem alçant la veu, no?
Exactament, sí, perquè és veure que hi ha moltes dones que no ho poden fer, però per sort algunes encara tenim marge de fer-ho, i com a reflexió, aquesta ideal de parella, no? Tant de que hem xerrat, i ara ho deies, no? D'educació emocional, d'igualtat, que acabem parlant de submissió, i que això sigui la part que algú espera d'una parella.
Total.
Com comparteixes la vida en qualsevol des d'aquest punt de vista, no? O sigui, bé, m'apareix fort, alerta, perquè aquests continguts ara han fet un pot de hi-hi-ha-ha aquí, però això...
És que si t'ho prens en sèrio és per preocupar-te.
Correctament.
Sí.
Cor per les xarxes, hi ha molt de joves que reben aquests continguts, que segueixen aquest tipus de missatges, així que una miqueta de cap a l'hora de vigilar els continguts que els nostres joves, sobretot, i que nosaltres mateixos veiem per les xarxes.
Exacte. Ja per acabar, m'agradaria fer amb aquesta cançó de Cyndi Lauper, que resumeix el que volem les dones avui en dia: passar-ho bé i drets humans.
I vinga, drets humans.
el retrovisor.
I tanquem la paradeta i dediquem el retrovisor d'avui a Ada Lovelace, pionera en el camp de la computació molt abans que existissin els ordinadors moderns. Naixia l'any 1815 i moria el 27 de novembre de 1852, fa res, un parell de dies. Filla del poeta Lord Byron i de la matemàtica Annabella Milbanke, des de jove va mostrar un gran talent per a les matemàtiques i la ciència, i la seva contribució més destacada va ser la traducció d'un article sobre la màquina analítica, a la qual va afegir unes notes pròpies que eren, de fet, molt més extenses que el text original, perquè vegeu aquestes petits pensaments que va tenir Ada Lovelace. En aquestes notes va descriure un algoritme pensat per ser executat per la màquina, considerat el primer programa informàtic de la història, i també va intuir, ja en aquells moments, que els ordinadors podrien anar més enllà del càlcul numèric i podrien manipular símbols per crear música, per fer art, una visió que en aquells moments era extraordinàriament avançada. Per aquests motius, Ada Lovelace és recordada com la primera programadora i una figura fonamental en els orígens de la informàtica. Fins aquí el Codi Beta d'avui. Tornem la setmana aquí bé. Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Gràcies per escoltar-nos.
Oh,